Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, us saludem cordialment des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Comença el programa Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Marcos Pardeiro, subdirector d'Artículo 14. Bona tarda, Marcos. Benvingut també.
Què tal, Carlos?
I el Manel Manchón, que és el director de Metrópoli Aberta. Bona tarda, Manel.
Benvingut
bona tarda.
També.
Convidat d'aquest dissabte al Conversa, el senyor Pere Navarro. Bona tarda, senyor Navarro.
Hola, bona tarda.
Ell és el delegat, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. I parlar del Consorci, doncs sempre es parla d'iniciatives, de projectes, de novetats. És un no parar, senyor Navarro, com s'ho fan vostès? Cada any que el convidem cada any, sempre porta coses noves. Això és un luxe, tenir un convidat que sempre és notícia per alguna iniciativa nova, val la pena.
Però, en primer lloc, bona tarda, moltes gràcies per acollir-nos aquí, per poder explicar aquests projectes, no? Però el més important d'aquests projectes és que no són projectes ja, que són una realitat, no? Perquè la idea és que tu pots ensenyar molts dibuixos, molt macos, molt bonics, etc. Però si allò no es converteix en realitat, no serveix a res, serveix des del punt de vista estètic, però ja està.
Queda bonic.
Nosaltres sí, nosaltres el que intentem i el que fem realment és que aquests projectes es converteixin en realitat. I per exemple hi ha un projecte que vostès ja coneixen, que és el D-Factory, la segona fase del D-Factory. Mm-hmm. Són 50.000 metres quadrats, bé, són quatre edificis, i això que jo crec que la darrera vegada que ens vam veure o que ens vam escoltar, diguem-ne, era un projecte, era un dibuix. Ara ja no és un dibuix, ara són unes obres que s'estan tirant endavant i que esperem que es puguin acabar ja al llarg de l'any que ve.
Tot això del D-Factory 2 forma part d'un projecte més global, que és el districte 4.0. Quin paper juga el D-Factory 1, que ja està completament rellançat, i el D-Factory 2, que està també en marxa ja? Que són com el cor, no?, d'aquest districte.
Sí, 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 sí. És que realment vostè ho explica superbé. Perquè és veritat.
L'escolto molt a vostè.
Nosaltres, gràcies. Nosaltres el que parlem justament és d'això. Nosaltres volem convertir el polígon industrial de la zona franca, allò que està allà a la part esquerra del delta del Llobregat, aigües avall, perdó, ho volem convertir en el districte 4.0. Primer, la paraula districte és una paraula més de ciutat, més urbana, i per tant volem acostar el que passa allà al cap, a la psicologia dels ciutadans i les ciutadanes, no només de Barcelona, sinó també de la regió metropolitana i del país. 4.0, perquè estem amb la tecnologia 4.0. I com vostè ha dit molt bé, allà al mig d'aquest polígon industrial de 6 milions de metres quadrats que està just al costat del port i de l'aeroport i de la ciutat de Barcelona, allà al mig hi ha una cosa que es diu D-Factory. Aquest D-Factory és un edifici de 17.000 metres quadrats en el qual ja hi ha 40 empreses dedicades a la indústria 4.0. Estem en plena ocupació i aquesta és una novetat que no teníem la darrera vegada que vam coincidir. Estem en plena ocupació i hi ha demanda. Què vol dir això? Que hem d'aconseguir que aquests edificis que estem construint just al davant siguin una realitat el més aviat possible. Per què? Perquè aquestes empreses estan creixent, tenen necessitats, i el més important de tot és que volen estar físicament allà. Per tant, estem jugant amb un avantatge que és el de la ubicació, però també amb un altre avantatge que és la de la filosofia i allò que volem tirar endavant en forma d'edificis, però que signifiquen una creació d'oportunitats amb una activitat econòmica que és de qualitat i de futur al mateix temps.
I parlava ara mateix del D-Factory 1, que ja està en plena ocupació, i ara està en marxa ja el D-Factory 2. Quina diferència hi ha entre un i l'altre? Quin tipus d'indústries, d'empreses, de start-ups n'hi ha un i l'altre?
De fet,
o quins sectors?
No, de fet la filosofia és molt similar.
Molt similar.
Nosaltres en el D-Factory 2, que com li he dit són quatre edificis, hi ha un edifici realment molt emblemàtic que serà un cub de vidre transparent amb una pantalla LED gegant en la paret del fons d'aquest cub, que estarà de 1.000 metres quadrats, estarà dedicat a desenvolupar, a fer esdeveniments. Vostè em preguntarà, esdeveniments de quin tipus? De tipus econòmic, etc., però també cultural, social. Volem que això formi part dels equipaments de la ciutat i de la regió metropolitana dedicats en aquest tipus d'activitats. Hi haurà tres edificis més. Dos edificis molt semblants al D-Factory, en el qual hi ha empreses industrials dedicades, com li deia, a la indústria 4.0, uh-huh. aquest tipus de tecnologies, i un altre edifici de serveis, restauració, per poder desenvolupar doncs, activitats, esdeveniments de tot tipus. No? On volem entrar? Ja estem començant a treballar amb això. Aquesta segona part, és a dir, volem que hi hagi, per exemple, una presència important del món de la salut, per exemple. Barcelona és una capital mundial ja de la salut. Ja fa poc una empresa molt important farmacèutica ha inaugurat una seu aquí. No diré el nom perquè no ens patrocina, però vostès hauran...
Ocupa l'edifici...
L'edifici de Telefònica, Estel.
El famós Estel, no?
L'antic edifici de Telefònica. A la Roma
de Barcelona.
I va fer una vacuna de la Covid.
I va fer una vacuna i...
És AstraZeneca.
Els oients ja ho sabien, Marc.
Això havia de passar. Però, bé, aquesta empresa s'ha ubicat a Barcelona, entre altres coses, perquè també hi ha altres activitats que estan relacionades amb el món de la salut. I no estem parlant només d'hospitals i de temes relacionats amb els tractaments de malalties, sinó de prevenció, de recerca, etc. Bé, doncs nosaltres volem que el D-Factory 2 sigui també un lloc on hi pugui haver laboratoris, on hi pugui haver empreses que facin aquest tipus de recerques, on facin aquest tipus d'estudis d'innovació. Què més volem que hi hagi? Doncs segurament empreses que tinguin que veure amb el desenvolupament, o laboratoris, amb el desenvolupament de les noves formes d'alimentació. Estem parlant que el món agro és un món que està prenent cada vegada més protagonisme, de fet és el sector primari en el qual hem de posar molta atenció, primer perquè el canvi climàtic està canviant moltes de dels cultius i de les capacitats de poder produir aliments. Al final els aliments és una cosa molt bàsica del nostre... Vaja, necessitem els aliments per poder viure. I també volem entrar en aquest món, que és un món també ple d'oportunitats, que també pot produir, de fet n'està produint, llocs de treball també relacionats amb les tecnologies 4.0 i de futur. No? I amb altres aspectes com els que tenim ja de robòtica, de sensòrica, d'intel·ligència artificial, etc. Per tant, el que volem que és entrar en un nou sector, en nous sectors, i el que volem és que tots ells col·laborin. El D-Factory 1, el primer edifici, que com deia ja està en plena ocupació, és un exemple molt clar d'això. Nosaltres volíem tenir un edifici singular, ja l'hem col·locat, per cert, en el skyline de la ciutat de Barcelona, ja hem fet uns skylines, que ja hi és el D-Factory, conjuntament amb la Sagrada Família, amb el...
Està molt bé.
Però volíem que les empreses col·laboressin entre elles, i això està passant. I això genera nou negoci, i això genera noves oportunitats. En el D-Factory 2 això també passarà.
I les empreses que estan, i acabo ja, amb el D-Factory 1 estan fidelitzades, senyor Navarro?
Hem de creure que sí, perquè sí. Quan fem visites, vam rebre 5.000 visites l'any passat, i estem parlant de visites no de turisme que venen a veure com és allò, sinó visites a professionals, empreses, institucions, a veure, és veritat, a veure com és, i a veure com podem col·laborar, i molts a veure com es poden inspirar per altres llocs del món. Aquestes visites són internacionals. I realment, quan ens trobem amb alguna empresa que està allà, tots demostren una gran satisfacció. I, de fet, la realitat és que algunes empreses venen per demanar ubicar-se al D-Factory justament perquè hem parlat amb algunes d'aquestes que ja hi són i els hi han recomanat que vinguin.
Bueno. Molt bé, companys de taula. Endavant.
Doncs jo mateix.
Som-hi. Vinga, Manel.
Doncs jo li volia preguntar al senyor Navarro si al marge de tots aquests projectes que tenen aquesta vessant econòmica claríssima, amb aquesta idea també que diem ja, jo crec que des de fa un temps que Barcelona i Catalunya han tornat i que estan exercint de motor, si s'ha pensat també en el tema de la vivenda, com podria la zona franca contribuir en un moment on està l'agenda pública i és el principal problema pels ciutadans.
Sí, de fet aquesta és una qüestió que nosaltres, en fi, al cap som públics, però també, a part de que som una empresa pública, tenim, diguem-ne, aquesta preocupació com a ciutadans. No? Avui el tema de l'habitatge és un tema que està molt present en la vida quotidiana de la gent, la dificultat amb l'accés a l'habitatge. El Consorci de la Zona Franca és propietari de parcel·les que estan ubicades a les antigues casernes de Sant Andreu. Això el Consorci ho va comprar fa molt temps per desenvolupar-ho, i és propietari també de parcel·les que estan ubicades al nou barri de la Marina del Prat Vermell, que és el barri que està just al, a l'altra banda de la platja de Vies i de la ronda litoral, de la ronda litoral que fa frontera amb, el, amb la zona franca. Bé, nosaltres hem establert un conveni amb l'Ajuntament de Barcelona a través del qual el Consorci cedeix a través d'un cànon simbòlic a l'Ajuntament de Barcelona parcel·les per construir aproximadament, li dic amb xifres rodones, per construir aproximadament uns 1.800 habitatges amb la condició de que siguin habitatges a preu assequible. Seran habitatges de lloguer. Nosaltres hem fet un acord amb l'Ajuntament de Barcelona perquè ells tinguin, diguem-ne, el dret de superfície per, li dic de memòria, d'uns 80 anys. Per tant, és com si fossin els propietaris. I esperem que a partir del desenvolupament d'aquest sòl i d'aquests nous habitatges, doncs, des del Consorci de la Zona Franca, que vostès saben que som una empresa que el que fa és promoció econòmica, però que també té aquesta, aquest sentiment, diguem-ne, de servei social, no? Quan hi ha un problema, evidentment, com el problema de l'habitatge.
Però no, no en, en les pròpies instal·lacions on hem, hem parlat ara del The Factory, aquí no hi hauria una part que es podria dedicar a l'habitatge?
No, aquí és,
el, és tot districte econòmic.
És districte econòmic, és industrial, logístic, etc. El que estem plantejant és la possibilitat de que hi pugui haver una part, i això és, un, és una possibilitat, per tant no em prenguin les paraules al peu de la lletra, però és una possibilitat de que en alguna part d'algun d'aquests edificis o d'aquesta segona fase o d'una tercera fase que també està, està prevista en el futur, que hi pugui haver algun tipus de residència. Perquè com que, a més de l'activitat industrial, l'activitat d'innovació de laboratoris, com li comentava, com els comentava abans, també volem que hi hagi una activitat d'intercanvi de coneixements. I això vol dir que no descartem, i de fet estem parlant amb l'MIT de Boston i amb altres, diguem-ne, centres, diguem-ne, que generen coneixement justament, que hi pugui haver algun tipus d'intercanvi. Intercanvi de què? De coneixements, que al final és un intercanvi de persones. Les persones quan venen aquí han de viure en algun lloc. I per tant una de les possibilitats, i hem de veure els usos, si els usos ens ho permeten, és que poguessin fer algun estant, algun, diguem-ne, que poguessin estar durant un temps ubicats justament allà. És una cosa que tenim a l'horitzó, pensem que pot ser útil, pensem que pot ser interessant, i per tant, responent a la seva pregunta, ho tenim pensat, hem de veure també si la normativa ens ho permet, i si no ens ho permet, com podem canviar la normativa, perquè també les normatives, escolti, nosaltres estem treballant pel bé comú, no? pel comú del, de la ciutadania, i per tant no és un interès propi d'un privat, sinó que és un interès plural general de tota la societat.
Per tant, hi hauria alguna idea semblant al que ha estat el 22 arroba, encara que fos en un altre nivell. Però
seria diferent. El 22 arroba és, que és un exemple de transformació d'un barri de Barcelona, que a més ara està, diguem-ne, desplegant d'una manera, manera espectacular, i que va ser una aposta de fa anys, i va ser una aposta exitosa, no?, com s'ha vist, i ha superat una crisi molt, molt profunda, però està funcionant. Seria una filosofia diferent, perquè nosaltres no estem parlant d'un barri en el qual ja hi hagués algun tipus d'habitatge, o un barri amb transformació, no, no. Nosaltres estem en un polígon industrial que volem convertir en un districte, i això vol dir que el tipus d'habitatge ha de ser un tipus d'habitatge, com li comentava abans, relacionat amb l'activitat, sobretot d'innovació, del The Factory.
Jo li volia fer una doble pregunta. Primer, però abans de res, quan es passa per la ronda del litoral, es veuen un munt de grues en el barri del Prat Vermell, diguéssim, en el costat de muntanya, no?, de la ronda litoral.
Sí, sí.
Són iniciatives privades, no són aquestes 1.800 habitatges.
No, les grues no són nostres.
Són iniciatives privades de construcció d'habitatges. És un barri que està en plena expansió.
Sí,
no?
Sí, el barri de la Marina del Prat Vermell, que són 30 illes a l'Eixample, això, clar, no es coneix tant, però és el darrer espai espai de desenvolupament urbà del terme municipal de Barcelona. Vostès saben que hem parlat moltes vegades de la Sagrera, de, bueno, que és un espai de desenvolupament també molt important. El darrer, dins del terme municipal de Barcelona, és la Marina del Prat Vermell, que com els dic són 30 illes a l'Eixample per veure la dimensió de la que estem parlant. I és evident que hi ha una part que s'està desenvolupant urbanística, això ho està fent l'Ajuntament de Barcelona, que és qui té les competències i qui ho desenvolupa, no? Però hi ha una part que s'està desenvolupant des del punt de vista de la gestió, diguem-ne, de les normes urbanístiques, i una part que ja s'està construint. Són les grues que vostè veu, sí. I realment serà un barri molt interessant, perquè és un barri en el que... Bueno, fixi's que al costat tindrà el recinte de la Fira, que és un recinte que per altra banda s'està ampliant, i amb el que nosaltres volem tenir encara més relació que l'hem que hem tingut fins ara, perquè estem just al costat. I quan els hi parlava d'innovació, quan els hi parlava d'empreses, etc, aquesta simbiosi o aquesta relació amb la Fira, amb una fira que és una de les més importants d'Europa i del món, la Fira de Barcelona, això és molt interessant. Doncs tot aquest barri just allà al costat segur que genera molt tipus de relació, molt tipus d'activitat econòmica, fins i tot molts tipus d'oportunitats.
Sí, l'altra pregunta que volia fer-li és, fa 3 dies o no més, el Maurici Lucena, el president d'AENA, va anunciar que era imminent la licitació del pla director de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, que anirà molt bé per a aquesta connexió internacional del D-Factory, per la residència, intercanvi de coneixement, etc. Però ens hem trobat un altre cop amb l'oposició dels comuns i Esquerra Republicana. Vostè creu que aquesta línia vermella es podrà arribar a pactar perquè no hi hagi entrebancs i que Barcelona, Catalunya pugui tenir ja definitivament aquest aeroport internacional preparat pel segle XXI?
Vostès saben que reiteradament aquí, justament en aquesta taula, he defensat l'ampliació de l'aeroport. En primer lloc perquè és molt necessària aquesta ampliació, però no és necessària per coses que tinguin que veure amb unes elites econòmiques, que és necessària perquè la gent pugui treballar, perquè Barcelona sigui competitiva. Quan parlo de Barcelona parlo de la regió metropolitana, 4 milions d'habitants o més, perquè sigui competitiva, perquè hi hagi oportunitats, perquè Barcelona continuï estant, que ho està, però que continuï estant en el mapa del món. I per això ens calen unes infraestructures molt potents. El port de Barcelona és una infraestructura molt potent. El port de Barcelona, en col·laboració amb el port de Tarragona, és una infraestructura molt més potent. I l'aeroport de Barcelona, dins de tots els problemes que hi ha d'un aeroport que està dins, diguem-ne, de l'àmbit metropolità, però amb l'avantatge justament la mateixa, que està molt a prop de la ciutat, perquè vostè a vegades se'n va a capitals del món i es passa una hora i mitja d'autopista per arribar a la ciutat. Aquí l'aeroport el tenim just al costat. Doncs és molt necessari. Quin problema hi ha? Bueno, és un problema d'un espai natural, però jo ho recordo sempre que puc. La regió metropolitana de Barcelona, el 75% del seu espai, de la seva superfície, està protegida, o en forma de parcs naturals o en forma de cultius. Això vol dir que el grau de protecció que té aquesta regió metropolitana, jo crec que no n'hi ha cap altre a tot el món que el pugui tenir de la mateixa manera.
Això és un fre també, eh? Això és un fre també,
No, però no, dic que està protegida perquè justament... Què vol dir això? Això vol dir que l'aeroport de Barcelona, l'argument que es dona és de que hi ha la famosa...
Ricarda.
La Ricarda famosa, que és un espai natural, que no és natural, sinó que és artificial, i això s'ha d'anar recordant, però que a la regió metropolitana de Barcelona tenim molts espais protegits. Hi ha un altre aspecte que és la fama dels avions. Els avions contaminen, fan soroll, etc, etc. Hi ha unes tecnologies que estan evolucionant rapidíssimament, i ho hem vist en el sector de l'automòbil, per exemple, no? En el sector de l'aviació, que el que fan és que els avions puguin utilitzar combustibles que siguin que provinguin, diguem-ne, de fonts que renovables, de fonts que no siguin dels hidrocarburs, que a més els motors dels avions són més eficients i que fan menys soroll, i que en un futur, no sé si proper, però a mig termini, doncs veurem motors elèctrics, veurem motors amb hidrogen, etc, etc. Per tant, això passarà. I el món es connectarà cada vegada més per aire, de manera sostenible, de manera sense que molesti, etc. I si el món es connecta per aire, hi haurà d'haver alguns llocs on aquests avions sostenibles, silenciosos, etc., puguin despegar i aterrar. I Barcelona ha d'estar en aquesta lliga.
Jo li volia preguntar, senyor Navarro, per la marca automobilística Ebro, el consorci de la Zona Franca va ser protagonista de la reindustrialització d'aquests terrenys que ocupava la Nissan. Volia preguntar-li si té notícia de com va el projecte d'Ebro a Zona Franca. No sé si ho dic bé, però penso que va començar amb la fabricació de dos models. No sé si està en un bon moment, si té nous projectes, si ens podria explicar una mica com està Ebro a Barcelona.
La veritat és que l'any 2020 vam tenir una pèssima notícia, que és quan Nissan anuncia, en plena pandèmia, a més, anuncia que se'n va, 2.000 treballadors directes fora, etc, etc, i es va produir aquest procés que, com vostè diu, de reindustrialització, de buscar noves activitats industrials i també logístiques que fossin compatibles. Vam tenir la sort de que hi hagués una activitat industrial, Ebro, que si em permet un exercici de nostàlgia, doncs escolti, que hagin recuperat la marca Ebro, és fantàstic, sap? Perquè ens recorda d'aquells Ebros que havíem conegut.
Eren camions, només.
Eren camions Ebro.
No eren pas cotxes.
Jo tenia una fàbrica tèxtil al costat de casa meva, ara això ningú ho suportaria, perquè eren talers fent soroll 24 hores al dia, però bueno, ja et feies a la...
contaminació acústica d'aquell temps, eh?
Però ja l'anul·laves, no? Perquè ja estaves tan acostumat. Sí, exacte. Però això de recuperar la marca Ebro està molt bé. Va venir l'aliança amb Chery, sí, sí, multinacional xinesa. I la veritat és que, això els haurien de preguntar amb ells, però jo crec que estan recuperant tots els llocs de treball perduts, que a més tenen molta demanda, que ara han anunciat un nou model, que si no m'equivoco és l'S800, que són vehicles... Bueno, com que són clients del consorci d'això, faré una mica de publicitat. Tenim altres clients, també tenim altres clients que són...
Els difactors s'enfadaran,
Que són Seat i Cupra, que també fan vehicles magnífics.
Meravellosos, el Cupra és...
Però estem molt contents, perquè això que era una aposta, resulta que ha funcionat bé, s'han recuperat llocs de treball i estan sortint vehicles de primer nivell.
Sí, sí.
Per tant, estem molt, molt, molt satisfets.
I que es venen un preu raonablement assequible.
Venint del que venim.
Jo no sé, Nissan,
jo no sé si hi ha altres exemples d'empreses industrials que hagin marxat dels llocs i que al final hagi sortit tan bé com ha sortit en aquest cas, perquè els estic dient que recuperem llocs de treball només amb la fabricació d'automòbils, però a la part logística, que encara no s'ha desenvolupat, també hi haurà algun miler de llocs de treball. Per tant, el còmput final de llocs de treball d'aquella parcel·la multiplicarà per molt la de treballadors que estaven en la fàbrica Nissan.
I ha sigut un atractiu per a altres empreses xineses? Hi ha interès del... Recentment s'han fet visites, el president del govern espanyol ha estat a la Xina. Els Reis també, abans el president Illa. Vull dir, clar, això de Xeri ha sigut un revulsiu, un atractiu de les empreses xineses cap a Catalunya, sobretot cap a Catalunya, més cap a la resta d'Espanya. Senyor Navarro, com ho veu vostè?
Sí, perquè els xinesos...
Han tocat la porta del consorci, moltes
xineses. Sí, els xinesos estan veient que els interessa estar presents a Europa i que una porta d'entrada a Europa molt interessant és Barcelona. Hi ha dinamisme, hi ha innovació, hi ha... A vegades hi ha sol i platja, també hi ha sol i platja, però hi ha tot l'altre, hi ha tots els ingredients perquè aquestes empreses xineses puguin aterrar aquí amb unes determinades condicions. I estem a Europa, i a ells els interessa molt estar ubicats a Europa. El fet de que hagi vingut Chery, que van fer una presentació, diguem-ne, va venir el president del govern d'Espanya, va venir el president de la Generalitat en aquell moment, va venir la segona autoritat de la Xina, si no recordo malament, el president del Parlament xinès, a fer la presentació solemne de la nova fàbrica. Ells estan tan satisfets i els hi funciona tan bé, com els hi comentava abans, que jo crec que sí que ha sigut un element d'atracció de noves empreses xineses, i de fet fa molt pocs dies, aquesta setmana, estàvem reunits amb una altra empresa xinesa que vol ubicar-se aquí en aquests entorns.
Quin perfil té aquesta?
Què és el que... Encara no li puc dir, però què és el que... Però no, però què és el que estem veient? Vostès veuen que el món, els Estats Units, els arancels, tot canvia d'una manera molt ràpida. Què estem veient nosaltres com a polígon industrial districte 4.0? Que hem de diversificar. I hem de diversificar en quant a activitat industrial i logística de diferents tipus, com parlàvem abans del D-Factory, i hem de diversificar en quant a les nostres prioritats geogràfiques. Si nosaltres estàvem parlant molt, i estem parlant molt, amb el món atlàntic, Europa, Àfrica i Àsia, i Amèrica, i el que hem incorporat és el món asiàtic. Ara fa molt poques setmanes la nostra directora general, Blanca Soriguer, ha estat al Congrés Mundial de Zones Franques que s'ha celebrat a la Xina. Allà hi havia molta presència asiàtica i ha fet molts contactes, a part de que és la vicepresidenta mundial de les zones franques, de la World Free Zone Organization. Hi ha molt interès a Àsia, no només Xina, sinó tota Àsia, per Europa i concretament per Espanya i concretament encara Barcelona. Barcelona és una marca impressionant encara al món. Bueno, dic encara.
No. Hem recuperat el que s'havia perdut durant uns
hem
anys,
recuperat
no?
Allò de que trontollava una mica, però Barcelona tenia tanta inèrcia que aquesta inèrcia ha funcionat. I ara, realment, el que estem veient és que Barcelona és una marca molt potent. I no estem parlant només a la Barcelona, de que volem venir a veure la Sagrada Família o ara el D-Factory aviat, eh? Però... no és només això. Barcelona és interessant per invertir econòmicament, per crear llocs de treball, per col·locar qüestions relacionades amb innovació. De fet, estem en el rànquing d'empreses d'innovació a nivell europeu i mundial. Mm-hmm. Són dels tercers, si no m'equivoco.
Europeus o mundials?
Europeus. Mm-hmm. I realment té molt atractiu. Aquesta és la realitat.
Els xinesos són un bon soci, senyor Navarro? Són socis fiables, pots confiar en ells...
Per l'experiència que en tenim, realment són uns bons socis.
Si em permeten, tinc un parell de dades, perquè ahir justament es va produir la notícia de que es van contractar els darrers 842 treballadors de l'antiga Nissan per Ebro, i per tant ja estan tots contractats, vull dir que ja s'ha complert la missió, no? La missió que es van proposar.
Sí. Perdó.
Sí, i això era, bueno, una dada, no? Perquè es va difondre ahir divendres, i després una altra dada és que ja s'han venut 30.000 vehicles de la companyia xinesa que està al consorci de la zona franca, malgrat els arancels que la Unió Europea els ha aplicat, no? Vull dir, això és imparable, o sigui, i ara estic veient de que té vostè contactes amb empreses xineses, vull dir, haurem d'aprendre mandarín.
No, miri, perquè ja tenim un avantatge.
Hi ha molta gent jove que està aprenent xinès, eh?
Sí, però tenim un avantatge, que la tecnologia evoluciona tan ràpidament que els traductors aquests simultanis amb intel·ligència artificial s'estan aplicant, però i sembla que funcionen molt bé, per tant, no crec que n'hàgim d'aprendre. Però això que vostè acaba de dir és molt, molt, molt rellevant, des del punt de vista econòmic, però també social. Quan a l'any 2020, plena pandèmia, amb una situació econòmica gravíssima, però amb una situació social també gravíssima, es queden al carrer tantes persones, això, estem parlant de famílies. Per nosaltres, la Comissió de Reindustrialització que es va crear, la primera prioritat era que aquesta gent poguessin recuperar el seu lloc de treball, poguessin tenir un lloc de treball, o el mateix o un alternatiu. Aquesta notícia és impressionant des del punt de vista social també. Perquè, és clar, quan tu estàs en un lloc de responsabilitat, al final el més important és mirar lo concret, i al final lo concret són les persones. I en aquest cas, nosaltres ens vam posar molt a la pell d'aquesta gent que estava en el carrer. Els sindicats van fer un excel·lent paper, perquè escolta, podíem tenir un fullon cada dia i no el vam tenir, no nosaltres, sinó la Nissan, i nosaltres no érem responsables absolutament de res, simplement
jugueters, no? O
sigui, érem els propietaris dels terrenys, però qui marxava era la Nissan, etc. Però els sindicats es van comportar d'una manera molt responsable, les administracions, encara que fossin de diferent color, també. Per què? Perquè, bueno, i els sindicats, és clar, tenia molta gent que els apretava perquè el carnet d'atur s'acabava. Mm. Hi ha un plaç, la gent estava nerviosa, lògicament, bueno, i al final els vam donar esperances i el resultat final és el que vostè acaba de dir, 840 treballadors més
42, els últims,
incorporats,
sí.
I n'hi haurà més de contractats, per tant, i els hi he comentat abans que en el sector logístic, que encara s'ha de desenvolupar, també hi haurà treballadors contractats. Per tant, escolti'm, és una història d'èxit. Algú diu, aquesta història s'ensenyarà a les facultats de no sé què. Bé, doncs, segurament sí, segurament sí, i s'hauria d'escriure un llibre.
Quan es treballa tots plegats, les coses acaben funcionant.
Perquè va ser un punt emocionant i tot. Quan es va arribar a l'acord de la signatura del contracte, hi ha els sindicats,
ningú,
la Generalitat, el Ministeri, nosaltres... I, ostres, va ser com una festa, ens vam donar tots abraçades, quasi plorant. Sí, perquè aquesta és una de les coses...
El consens, és necessari el consens.
Consens olímpic, no, que tu sempre reclames. Sí,
és una de les coses que més nits sense dormir ens ha deixat veure com podíem solucionar això, perquè no trobàvem la solució, al final la vam trobar. I va ser molt emocionant, perquè el que vam crear va ser un espai de confiança mútua, el que vostès diuen, el consens. Perquè l'objectiu era un objectiu molt important, no? I ho vam fer, i va sortir bé, i està sortint bé.
Molt bé, esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte en companyia del Manuel Manchón, el Marcos Pardeiro, Juan Carlos Valero. Ens acompanya avui el senyor Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. El Manuel estava molt atent al que explicava el senyor Navarro, però tenia alguna pregunta més que fer-li, no?
Hi ha més que també una reflexió, i és que vam pensar que els Jocs Olímpics eren el moment culmen d'una transformació urbana importantíssima per Barcelona, i no sé si es pot comparar tot el volum d'inversió que ara hi ha mateix, per exemple, tota l'àrea metropolitana, com per dir que hi ha una inversió pràcticament igual o fins i tot una mica més alta que la que es va produir als Jocs Olímpics. Ho dic perquè a vegades la ciutadania no és massa conscient de que petites coses o coses mitjanes poden ser fins i tot més grans que el que es va aconseguir el 92.
Segurament superior a lo dels Jocs Olímpics. Als Jocs Olímpics hi havia, evidentment, un interès, era això, la generació de consens amb una il·lusió, i la il·lusió es va generar perquè pensàvem que era impossible que Barcelona fes una cosa com uns Jocs Olímpics. No ens ho creiem. Bé, les obres no s'acabaran, això és un desastre, tal... Bé, tot això és el que es deia. I van sortir molt bé.
Els millors de la història.
Els millors de la història. D'abans i de després.
Sí, i de després, no, encara sí, són, però, els
exacte,
millors.
Exacte, exacte. Van sortir molt bé. Els Jocs Olímpics van servir per generar marca Barcelona molt potent, van servir per transformar tot el front marítim de la ciutat de Barcelona, que li feia falta, van servir també per generar projectes com és el 22 arroba, és a dir, allò de que Barcelona recuperés el mar i de que Barcelona se sentís orgullosa d'ella mateixa, de lo que podia aconseguir gràcies a aquesta unitat que es va provocar en aquell moment. Si nosaltres ara escoltem l'alcalde Collboni quan explica els projectes que hi ha en aquest moment, projectes i molts d'ells que ja comencen a ser realitat, a la ciutat de Barcelona, i si ampliem això a l'àmbit metropolità, segurament, com vostè diu, si ho suméssim tot, és equivalent o molt superior a la transformació que hi va haver en els moments olímpics. No? Podem parlar... Acabem de parlar del D-Factory, parlem de parlar del districte 4.0, però hi ha moltes altres qüestions que tenen que veure amb desenvolupaments, que tenen que veure amb innovació. Jo no voldria aquí posar exemples determinats, però, per exemple, hi ha un projecte que és impressionant, que és el trasllat de l'Hospital Clínic, per exemple. que porta molts anys que ha estat, diguem-ne, pendent i que sembla que ara es desencalla, no? Estem parlant de la Sagrera, encara, que també s'està desenvolupant, sí. Hem parlat de la Marina del Prat Vermell, però hem parlat de l'antiga fàbrica de la Mercedes, podem parlar de l'antiga fàbrica, sí, de la Mercedes, de molts altres llocs que estan, que a més estan distribuïts per la ciutat de Barcelona i que contribueixen a que la ciutat estigui cada vegada més equilibrada, no? en quant a desenvolupament urbà i activitat econòmica. Podríem parlar també de les... És que aniran sortint coses aquí, les Tres Xemeneies, el famós costat, projecte de les Tres, sí, sí, Xemeneies.
L'aeroport, l'ampliació de l'aeroport.
L'aeroport, també.
Tot el projecte de Gran Via 2. És a dir, no cabríem mai, no? Però aquest és un exemple de que les ciutats i els àmbits metropolitans estan vius i es desenvolupen, i nosaltres el que hem de fer és estar a l'alçada d'aquest desenvolupament, creure'ns-ho i tirar-ho endavant.
Jo, parlant de llocs, li volia preguntar per l'edifici de Correus, que es va signar un conveni entre el Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona i Correus per transformar aquell edifici en un hub tecnològic. Volia preguntar-li en quin punt està, si s'està estancat, si tindrem notícies sobre aquest hub en breu, si no...
Sí, com que vostè és reincident en aquesta pregunta, li he de dir que està en el mateix punt en què la darrera vegada que vostè m'ho va preguntar, que és que hi havia una discrepància, diguem-ne, sobre la valoració de l'edifici de Correus, que segueix existint. L'Ajuntament i nosaltres estem alineats, estem preparats per poder desenvolupar aquest edifici. La meva impressió que en aquest moment això no forma part, diguem-ne, de les prioritats d'una empresa com Correus, que vostès saben que és una empresa que s'està reinventant, perquè tot el tema dels correu postal, dels paquets, etc., doncs és un tema que està molt viu i que evidentment deu requerir, diguem-ne, tota l'atenció per part dels responsables de Correus. Però bé, això està en l'horitzó i això passarà, perquè vostès saben que l'Ajuntament està tirant endavant tot un... a part de les obres a la Via de la Laietana, que s'han acabat, feliçment, però a part d'això ja...
I agrada com ha quedat la Via Laietana, senyor Navarro?
Sí, jo crec que ha quedat força bé, perquè quan les obres s'acaben sempre és com...
Sí,
ja està, no? Ja respires.
Quina lleu gireu,
no? Però l'Ajuntament té projectes de desenvolupar edificis en aquell eix de la Via Laietana i actuar allà. I per tant, Correus caurà de madur. Serà demà? No, però a la millor demà passat sí. I com li he dit abans, el Consorci de la Zona Franca i l'Ajuntament continuen amb el compromís de transformar l'edifici de Correus.
Sí, abans ha comentat aquesta aposta del districte 4.0 també per activitats de salut i agroalimentàries, no? I justament veient la Zona Franca, no, el districte 4.0, el veig, si em permet, com la ròtula amb el Parc Agrícola del Baix Llobregat, que és la gran extensió agrícola de l'àrea metropolitana, el rebost de l'àrea metropolitana, i també al costat de l'Hospital de Bellvitge, de l'Oncològic, de Sant Joan de Déu, del trasllat de l'Hospital Clínic, sí, i d'un projecte que hi ha a l'Hospitalet, que és la ciutat del costat de la Zona Franca, que es diu Biopol, no? De desenvolupament, precisament una aposta sanitària. Es veu el districte 4.0 com la ròtula, precisament, amb aquesta aposta sanitària i agrícola del Baix Llobregat i Barcelona, en el sentit més ampli?
Sí, sí, absolutament. Nosaltres hem d'aprofitar el que tenim més a prop i a partir d'aquí l'hem de projectar al món. Vale? I això que vostè acaba de dir, que és molt interessant, lliga amb el que nosaltres comentem del districte 4.0, del port, de l'aeroport, de Mercabarna, per exemple, que Mercabarna és un dels mercats més importants al sud d'Europa. I això a vegades és poc conegut, però és molt important el que passa allà. Per tant, quan moltes vegades nosaltres diem el districte 4.0 està a 10 minuts al centre de Barcelona, nosaltres diem no, el centre de Barcelona, si parlem d'economia, de desenvolupament industrial, de logística 4.0, etc., el centre de Barcelona està allà. Uh-huh. Està allà. I al voltant d'això, del districte, no volem ser egocèntrics, però al voltant d'això,
no?
O per allà, passa tot això que vostè ha dit, que és evident, i amb les infraestructures que comentàvem abans. Per tant, aquí tenim tots els ingredients perquè això sigui un referent mundial, i de fet ja ho és una mica. Ara hi ha properament un congrés a Angola. Angola, com vostès saben, és un país que porta molts anys en guerra permanent. Bé, doncs ara fa un temps que estan en pau i volen desenvolupar-se econòmicament. I on han vingut a inspirar-se? A Barcelona. I fa alguns anys han vingut al Vinyo, a Barcelona New Economy Week, que saben que és unes jornades que fem, un esdeveniment que fem a l'octubre, des de l'any 2020.
De nova economia, precisament.
De nova economia, justament. I han vingut aquí a veure, han vingut al Saló Internacional de la Logística, que també és un esdeveniment logística que fem cada any, han vingut a veure. I quan els hi vam preguntar, però vostès per què venen aquí? És que ens han dit que hem de venir aquí a veure com ho fan. I ho dic amb una mica de falta d'humilitat, si em permeten, però amb realisme, no? Preguntem i ens diuen, no, és que ens han dit que vinguem aquí. I ara hi ha un congrés en el qual, properament a Luanda, la capital d'Angola, en el qual volen que els expliquem doncs, la realitat que estem vivint aquí. I el que estem vivint aquí, d'alguna manera, és en un lloc en el qual ja tenim el camp abonat. Ja han parlat de Barcelona, de les infraestructures, etc. Ells hauran de començar per la base, però van molt ràpids. És a dir, aquest tipus de... Abans parlàvem dels xinesos. Els xinesos, en molt poc temps, han fet un salt espectacular. Per què? Perquè ara tot va més ràpid que abans. Saben? O sigui, les revolucions industrials es passaven cada 50 o 60 o cada segle, etc. Ara no, ara estem en una revolució permanent. I el món, tothom està treballant molt ràpidament i tothom veu que el futur va per aquí. Per què ho dic això? Perquè nosaltres som referents. Però si ens descuidem una mica,
ho
deixarem de ser. I per tant sempre hem d'anar endavant, sempre... Vostè al principi de tot deia, és que no paren, no? És que no es pot parar.
En aquest sentit, el perfil de clients i d'empreses que té el D-Factory 1, quin és, més nacional, més internacional?
Tenim de tot.
De tot.
Sí, tenim de tot. I
què li mou a l'inversor estranger a venir al D-Factory?
Tenim empreses multinacionals, estrangeres, i tenim empreses més petites, algunes locals. Què li mou? Bueno, en primer lloc, el lloc físic, és a dir, Barcelona, és evident, el D-Factory com a edifici singular, i perquè els altres també hi són. Això sí que és l'efecte llamada.
I la càrrega impositiva, hi ha menys impostos aquí que no pas a altres països del món, o això no és un element...
No, el tema dels impostos no és un tema que els hi preocupi massa. Almenys no és una de les coses que ens diuen. I, de fet, estar al D-Factory no és gratuït. O sigui, han de pagar un lloguer. I és un lloguer que és un lloguer, diguem-ne, que està a nivell del centre de Barcelona, encara que estigui allà, però que els hi produeix uns beneficis molt importants, el fet d'estar allà. Superiors al lloguer que paguen.
Senyor Navarro...
És que són 43 minuts.
És que pel que diu... Hem superat el forat negre del procés... Econòmicament parlant, perquè per
sí.
Escoltant-lo...
Vostè ara inicia un tema que no tindrem prou en 40
sí
segons.
No, ha de dir sí
són
no.
43-22 segons.
Jo marxar. Crec que sortosament sí.
Molt bé. Senyor Pere Navarro, moltíssimes gràcies, bona tarda, moltíssima sort i endavant amb els projectes de no parar del Consorci de la Zona Franca.
Gràcies
per compartir una temporada més al Conversa d'aquest dissabte. Gràcies també a Manuel Manchón, Marcos Pardeiro, gràcies. Juan Carlos Valero. Dissabte que ve, com sempre, més converses a la cadena COPE de Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars i la Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Amb il·lusió.